12 i 12 minuts, tercera hora del Sant Cugat a Fons. És dilluns, torn per la tertúlia esportiva, però la d'avui serà diferent. No tindrem amb nosaltres el Casas, el Galindo, el Miquel, Lorenzo, sí, el Josep Maria Félez, però president de la Penya Blana de Sant Cugat. Molt bon dia, Josep Maria.
Bon dia, tingueu.
Però avui amb companyia de Francesc Costa, gerent del Club Tenis Natació Sant Cugat. Molt bon dia, Francesc.
Bon dia a tothom.
I de la Mariona Sebastià, entrenadora del Sènior B i jugadora de l'A del Club Bàsquet Mirassol. Molt bon dia, Mariona.
Hola, molt bon dia.
Avui tertúlia marcada dins d'aquesta setmana contra la pobresa i l'exclusió social a Sant Cugat, organitzada des d'aquesta casa, cugat.cat, i amb col·laboració de l'Ajuntament i de Càritas i el suport de l'obra social La Caixa. Aquestes entitats que avui es troben representades a l'estudi Ramon Barnils compten d'elles ara mateix dues, la Penya Blana Sant Cugat com el Club Bàsquet Mirassol, amb el seu punt també de recollida d'aliments, que podríem dir que és una de les grans activitats protagonistes d'aquesta setmana. No sé si a l'entrar, Mariona, Josep Maria, heu vist com tenim el nostre punt de recollida, la nostra capsa de cartró, com teniu la vostra?
He vist la caixa, nosaltres la tenim buida, evidentment, i bueno, esperem que es vagi omplint al llarg de la setmana.
Sí, nosaltres vam aprofitar ahir que hi havia jornada basquetbolística de partits i vam posar una carpa al PAP 3 d'allà baix del centre de Sant Cugat i realment va tenir bastant èxit i aquesta setmana continuem.
Recordeu que fins a dissabte serà temps per fer aquestes entregues. Dissabte, de fet, hi haurà un programa especial de ràdio a plaça Octavià d'11 a 2 del matí i és quan es lliuraran doncs, tots aquests aliments a Càritas i al menjador social. Com veieu la iniciativa d'una setmana a Sant Cugat contra la pobresa i l'exclusió social? No és la primera vegada que es fa, l'any passat, sense la més lluny, ja la vam tenir, una mica trencant doncs, aquests mites també que Sant Cugat viu en un món a part.
Bé, deixa'm per la part de sentir-te que és una cert, perquè nosaltres ja intentem fer al llarg de l'any coses aquestes, però el que és més important és que avança més perquè s'han implicat en aquest cas les entitats, per exemple, nosaltres ens hem implicat aquest any, cosa que l'any passat no vam fer, i per tant crec que hi ha més entitats, inclús esportives en aquest cas, i per tant això té que donar de si alguna més.
En concret, esportives, ara revisant així el llistat a primera vista, en trobaríem gairebé una desena, com dèiem, el Club Bàsquet Mirassol i la Penya Blana de Sant Cugat són dues d'elles, també tindríem el Volei Sant Cugat, el Club Muntanyenc, el Sant Cugat Esport, que de fet esperem que intervinguin també avui en aquesta tertúlia, la Unió Esportiva Sant Cugat també és una d'elles, la Unió Ciclista, el Centre Excursió Independent a la Floresta, el Club de Karate i el Complex Esportiu de Vall d'Oreix. En total, però, si ja sortim de les esportives, 71 entitats de la ciutat són les que s'han volcat amb aquesta iniciativa d'una recollida d'aliments. A banda, hi ha més programació al llarg de la setmana, l'anirem desvetllant. Una setmana que es pensa fer aquí a la nostra ciutat, com dèiem, per la situació complicada a la que hem arribat i a la que sembla que no en sortim. Des dels clubs s'ha notat molt també això, per exemple, Francesc, el Natació Sant Cugat, general, ja no parlem en concret, però s'han hagut d'adoptar mesures davant la situació de crisi.
Bé, nosaltres el que hem tingut en els últims, sobretot, 3 anys, 4 anys, ha sigut molta demanda per fer accions solidàries. De fet, a nosaltres, el de Càritas ens va venir de seguida perquè un dels voluntaris de Càritas havia sigut president de la Federació Catalana de Tenis i va muntar el que és les entitats Clubs amb Cor. I a través d'això el que es pretenia és que els clubs de tenis de Catalunya col·laboressin amb Càritas. I a partir d'aquí hem fet diferents accions solidàries, cada any hem intentat fer una o dos, no? I ara justament en aquest últim recapte que s'està fent des de Sant Cugat vam decidir no entrar-hi perquè fa molt poquet vam fer un campionat amb una empresa que es diu Play and Help, un campionat de pàdel que anava lligat amb Càritas i que ara al maig en fem un altre i aleshores va sortir molt bé i vam aconseguir recaptar una tonelada d'aliments a través dels nostres socis. I això d'això fa tan poquet que a vegades sempre comento que és molt important saber escollir en el moment que vas a fer una acció i aprofitar el moment bo i arribar a la gent, perquè si no trobes que no té l'èxit que esperaves, no? Llavors vam dir, fa molt poquet, esperem, ara al maig hem d'intentar fer-ne un altre torneig amb aquesta empresa de Play and Help, i sí que des del club hem hagut de treballar amb diferents accions solidàries perquè ens ho han demanat moltíssim. I ha sigut amb l'Associació del Càncer, amb Oncolliga, que vam fer també un campionat on vam col·laborar amb altres clubs, Raquetes Sense Fronteres, que també fem amb aportació econòmica i material, o sigui, ha sigut 3-4 anys, doncs ha crescut molt en aquest sentit, tot i que el club hi havia col·laborat, però...
Avui, per tant, podríem dir que tenim la part important d'aquesta entitat, la gerència, que és en aquest cas la que correspon a Francesc Costa, que ha decidit que no s'opta per entrar en aquesta campanya pel que deia, perquè fa molt poc que en sortim d'una i que ha estat molt exitosa. En aquest sentit, també ho comentava ara el Francesc, clar, hi ha moltes entitats que treballen per col·lectius, i en aquest cas ara parlem de pobresa i exclusió social, podríem estar parlant d'altres coses com ara malalties... I és important també que els anem a conèixer, però que quan ells ens coneguin ens vinguin a buscar, que és una mica el cas que em sembla, Francesc, comentes, sí. Que el Club Tenis d'Estació Sant Cugat s'està convertint potser doncs, en un reclam per les entitats, perquè saben que organitzeu moltes activitats i si poden tenir doncs, aquest missatge solidari,
sí, fantàstic. I tenim l'avantatge que tenim una massa social que són 2.600 socis i saben que arribarà més gent. Justament aquest cap de setmana sortim d'un torneig de pàdel que hem col·laborat amb Aldeas Infantiles. De que, bueno, l'AMPA Col·legi Europa cada any col·labora amb una acció solidària, amb un projecte, i aquest any era d'Aldeas Infantiles, també ens van venir a veure, ens interessa molt fer, i llavors doncs hem fet un torneig on els beneficis en aquest cas que pogués haver-hi del club això doncs eren part, i el que intentem és anar lligant campionats que ja podíem tenir programats amb accions solidàries per no fer tants tornejos. O sigui, hem de lligar la vida del club, no?, amb les accions, els campionats que podem organitzar i amb les accions solidàries que podem fer durant l'any.
Des de la Penya Brava de Sant Cugat i des del Club Bàsquet Mirassol, Josep Maria i Mariona, també al llarg de l'any, a banda d'ara aquesta setmana, van passar les iniciatives solidàries, ara sí.
Sí, des del Mirassol, des d'allà l'any passat va haver una iniciativa que continua reproduint-se aquest any, que és cada equip voluntàriament decideix si vol participar en un projecte de cooperació internacional que fem conjuntament amb Vicenç Ferrer a la Índia. L'objectiu és crear una infraestructura basquetbolística allà en una comunitat en concret, al costat d'una escola, i la idea és explicar-ho als pares, explicar-ho també sobretot als jugadors, i els jugadors com a equip a nivell de grup autònom puguin decidir si volen participar o no. I és una contribució econòmica que fan en funció dels punts que ens cistellen en cada partit. Realment funciona molt bé i és una manera de sensibilitzar els col·lectius que estan implicats en el bàsquet, no només a nivell local, sinó també potser més enllà, no?, de les realitats que potser desconeixem, però que hi ha despertant una miqueta aquesta curiositat.
Diguem que s'ha fet també d'una forma vistosa, el que dèiem, dels punts per cistella, ha creat doncs, també aquest atractiu, perquè d'altra banda, no sé, Josep Maria, el cas de la penya, però així en general creiem que costa a vegades també embrancar-se en iniciatives solidàries, o costa el qui rodeja el club, el qui rodeja l'entitat, jugadors, familiars, que ja paguen també al llarg de l'any les seves quotes.
Sí, costa una miqueta, evidentment, el que acabes de dir, no? I el que és important, per exemple, el club com a part econòmica, aportacions econòmiques no es poden fer, perquè per dir alguna cosa la primera aportació econòmica seria per nosaltres, no? Evidentment. El que sí es poden fer moltes coses, i nosaltres al llarg d'aquests anys ho estem fent, com és, per exemple, que normalment els clubs canviem de samarretes dues vegades l'any i les samarretes queden noves, i nosaltres hem anat a Namíbia, Tíbet, el Vietnam, hem portat samarretes, o sigui, agafem o si és un de junta directiva millor, però si no és un soci que se'n va de vacances per exemple, com vam passar l'any passat que van anar al Tíbet, doncs els hi portem una bolsa de samarretes, sigui el lloc on sigui, un col·legi, un equip de futbol, i els hi portem. Després fem unes accions de recollir les botes, perquè no ens oblidem que la pobresa està també dintre casa nostra, no? Per tant, hi ha nens que no poden comprar les botes, i els nens, per exemple, les botes de futbol queden petites, però no d'un any ja, d'un mesos queden noves, no? I casos d'aquests. Per exemple, nosaltres també col·laborem amb el taller Geroni de Moragues, amb això d'una samarreta signada que estem fent el sorteig ara, es farà el sorteig aviat i hi haurà una presentació inclús a l'Ajuntament, una camiseta sobretot firmada pel Messi, que és el més important, no? I aleshores són uns diners que ja recaptant indirectament. I l'any passat ho vam fer-ho amb els de l'entitat de l'Alzheimer. Vull dir que són coses que es poden fer que no costen diners i podem fer-ho les entitats.
El Josep Maria ha tocat un dels temes. Per què la tendència en les iniciatives engegades sempre ha estat pensant els de fora i ens hem oblidat potser una mica dels de casa?
Bueno, en aquest cas, realment el que hem intentat nosaltres amb treballar i col·laborar amb Càritas o Oncolliga, Sant Cugat, i això és veure que dintre de casa ja tenim molts problemes, no? I que no calia anar gaire lluny, és veritat.
Sí, però però ja el pro aquest és a veure, si nosaltres agafem samarretes i on te les porto? Evidentment que aquí no, perquè som, tenim, tenim prou orgull també en aquest cas de samarretes, no? En canvi les botes sí que és diferent, és diferent perquè és una cosa que queda nova, perquè les fan servir com a molt un any. Amb aquests camps de gespa que tenim actualment no es desgasten, no és com els camps de terra d'abans, no es desgasten, per tant es poden aprofitar, però en el cas de samarretes i altres coses ja és una miqueta més complicat això.
En el cas del bàsquet, Mariona, tu com ho veus? Ara cada cop més, per la força, hem hagut d'acabar ajudant la gent de casa.
Que també jo crec que són tendències socials a nivell de la informació que ens arriba a nivell de societat en general. Les ONGs potser internacionals que tenen més pes són les que poden fer més reclams i a vegades normalment es tendeix més al que deies tu, no? Visió més internacional, però ara cada cop més, com estaves comentant, la necessitat també està aquí a casa i penso que iniciatives d'aquest calibre són importants i més quan es sumen, no? Diferents col·lectius, des de cultura, esports, solidaritat, és lo positiu i lo ric.
Ja ho veiem, tots aquests grups tenen les seves vinculacions amb entitats solidàries i treballen al llarg de l'any i des de fa anys, però dins dels clubs també s'ha de notar el que és la crisi. En el dia a dia dels vostres clubs s'estan produint situacions greus que obliguin a la intervenció d'alguna forma especial?
En el nostre cas, el soci que no utilitzava massa el club té tendència a donar-se de baixa, i el soci que manté la quota i que, doncs, la utilització que fa el club és molt més gran. Aleshores, tot això té una implicació important, doncs, a la gestió del dia a dia, bueno, en tot, no? I la utilització del club ha canviat moltíssim, en aquests, sobretot, els últims 4 anys.
I aquests, Francesc, que volien abandonar, han acabat abandonant, finalment, o s'ha fet alguna cosa, algun reclam per intentar que no es desvinculessin del tot?
La tendència és aquesta, i no només en el club. Jo penso que, si ho mirem a nivell de gimnasos, doncs a tot arreu és una mica igual, eh? Que el que no veu que li traurà molt partit, i abans els clubs també es nutrien molt de gent, doncs, que era sòcia de tota la vida, però bueno, si no hi anava massa no passava res. I com que tothom anava més bé econòmicament, doncs no importava, no?, la quota de que toqués pagar. I ara, doncs, això ha canviat una mica.
Diríem, per tant, que, d'altra banda, està bé dir-ho, ha posat seny, doncs, aquelles famílies, no?, que han vist que no arribaven i que realment no aprofitaven el que era un servei que estaven pagant.
Sí, el que no aprofita decideix donar-se de baixa i tenim un soci molt més actiu. I bé, la situació canvia i t'has d'adaptar com a club. Sí, sí.
El bàsquet, Mariona, i el futbol, Josep Maria...
En el nostre cas, sí que hi ha un treball de conscienciació més intern a nivell dels equips tècnics per ser curosos amb el material. També hi ha una part de també política d'austeritat de ser curosos amb tot el que fem servir d'infraestructura i, bueno, material bàsicament. I en el cas d'alguna família hagi tingut alguna dificultat, s'intenta acompanyar-la i fer-li, bueno, donar-li alguna sortida, no? Bueno, doncs que la quota es pugui pagar una mica més tard o donar una mica més d'emplaçament en aquest sentit. I també, per altra banda, ara la Setmana Santa es va fer es va organitzar tot un estatge, diguéssim, pels nanos. Va funcionar molt bé i econòmicament, doncs, sí que es va intentar ajustar a les necessitats o a la disponibilitat de les famílies. Vull dir que, de moment, fem el que podem.
Josep Maria, flexibilitat és la que diu la Mariona dins del club, doncs
sí,
deixar endarrere una mica el pagament d'algunes quotes, potser...
Jo entenc això, perquè inclús ho entenc molt bé, perquè nosaltres potser tenim les quotes més baixes que ningú, un soci paga l'any 30 euros i molta gent s'ha donat de baixa perquè no arriba. Tenint en compte el que podem aportar com a entitat o com a associat, doncs lògicament es donen de baixa. Respecte a les quotes que paguen els nanos, per exemple, en vez de pagar 3 vegades o 4, em sembla que ho paguen tot l'any ja, perquè hi ha impagats que intentem, en aquest cas nosaltres, ja becar-los perquè les necessitats de la família ho impera.
I a nivell general, no situacions en concret, quines són aquelles mesures, abans parlava una mica el Francesc, que s'han hagut de prendre des dels clubs, no sé si Mariona en tenim coneixement, des de la gerència del bàsquet Mirassol, veient que aquesta crisi en la qual vam entrar no tenia sortida tan ràpid com potser al principi haguéssim pensat o ens hagués agradat?
Jo és que no em veig en condicions de respondre a aquesta pregunta. No, ho desconec.
La deixaríem per gerència,
sí.
És normal.
Sí. Si voleu us comento. Nosaltres hem fet, en els últims 3 anys, hem modificat els estatuts a cada assemblea. O sigui, cada assemblea hem hagut de tocar els estatuts, que és la, té la seva història, i ho hem fet moltes vegades per adaptar quotes.
I parlaria en francès, perdona, d'assemblees ordinàries, o ordinàries, hem hagut d'organitzar-ne d'extraordinàries? També.
Per adaptar quotes a la situació que ens toca viure. Tant per adaptar-ho a famílies monoparentals, a famílies que han de pagar la quota al fill i que el fill triga molt més a anar-se'n de casa, amb la qual si als 23 anys ja els obligàvem a adquirir un títol, doncs no era el moment perquè el nano continua encara a casa durant bastants anys. Hem hagut de baixar quotes d'entrada, o sigui, sí que hem hagut de fer bastantes accions per mantenir el volum de socis que necessitem. Descomptes, bastantes coses en aquest sentit.
Sí, sí, nosaltres també fem igual, hem mantingut les quotes, fa 3 anys que mantenim la mateixa quota de soci, no hem apujat les quotes dels nanos posar una espècie de bonus a una prèvia inscripció, sempre basat en amb no pujar la quota general.
Parlem ara de tots aquests descomptes, de totes aquestes mesures preses davant la situació. Havíem tendit també en algun moment d'intentar treure doncs un caler extra per part de les entitats o no?
Evidentment sempre es basa en sortejos, però els sortejos avui dia no és com abans, són sortejos petits i bueno, treus per poder sortir una miqueta al dia a dia, no? Perquè els sponsors també fallen, en aquest cas amb les entitats que petites com som, doncs fallen molt els sponsors i més aviat es basa tot en una estabilitat. Nosaltres, si se'n recordeu, fèiem dos tornejos molt importants que costaven algun diner, com eren el torneig Catalunya-Corea. S'ha deixat de fer per un tema econòmic, però no solament per nosaltres, sinó els propis Federació Coreana ja no ha vingut per mesures econòmiques.
Sí, en aquest cas tots som entitats sense ànim de lucre, o sigui, tot es basa en el pressupost que a final d'any assoleixis i en funció d'això doncs podràs tenir millor les instal·lacions o podràs destinar uns diners a ajudar a l'escola de competició, nanos becats o organitzar un torneig que potser si no pots fer i en funció d'això doncs has d'aconseguir equilibrar els números per fer més o menys.
I aquests números, aquesta economia en temps de crisi, quines alternatives s'hi troben per fer-hi front, Francesc i Josep Maria?
Nosaltres,
des de la penya a la brana.
Nosaltres, a veure, tenim un pressupost molt elevat, però, diguéssim, no ens podem sortir d'aquest pressupost. Més aviat, sempre es basem una miqueta en les ajudes econòmiques que podem tindre indirectes i que bé, no es tenen de dir mai d'on venen, però sempre, diguéssim, costa algun diner de butxaca d'algunes persones, sobretot d'alguns dirigents.
Sí, en el nostre cas és un moment d'analitzar molt bé algunes despeses que s'han disparat moltíssim i veure doncs tant a nivell de subministres i despeses energètiques i tot això, doncs a veure per on podem rascar i bueno, i sí que hi ha una contenció tant en les quotes com en els IPCs, com en totes aquestes coses, doncs intentant aguantar al màxim.
Els clubs han de seguir funcionant, o a tots ens agradaria que seguissin funcionant. Ara mateix a la nostra ciutat segueixen funcionant la gran majoria dels clubs. Com dèiem, molts equips, per exemple, com deia el Josep Maria, han perdut els sponsors. El bàsquet Mirasol, per exemple, em sembla, Mariona, que és un dels casos, no?, que al contrari n'ha aconseguit un ara últimament. De fet, vam parlar amb les seves tres protagonistes d'una campanya, no?, d'un portal web on...
Bonodeporte.com,
exacte. Sí. Que llueixen ja la samarreta fins al final de temporada, un dels conjunts en concret del Mirasol, on jugava un parell de jugadores.
Sí, exacte, la Jules i la Laura, la Benedit, les dues germanes, que van iniciar aquest projecte propi i, bueno, el bo és que són dues jugadores que, a part d'estar molt implicades amb el senyor A, també són personalment molt proactives i hem pogut tenir aquesta oportunitat com a sponsor.
Ara, jo no recordava el club, la categoria sènior A, per tant, compartiu plantilla, compartiu vestidor i ara llueixes tu també bonodeporte.com, Mariona, quan jugues.
Exacte.
Hem parlat sobretot de pobresa, també hi ha el terme d'exclusió social en l'esport, moltes vegades doncs, és un clar exemple, no?, d'unir a totes aquelles persones que el practiquen. Al llarg de tots aquests anys, Mariona, tu com a jugadora i ara també com a entrenadora, com has viscut aquestes situacions? En algun moment has vist, ja no en el propi club, sinó fora, potser situacions que són complicades?
Sí, clar, quan portes un recorregut de, bueno, entrat en l'esport implicada i et trobes situacions externes que et poden explicar, famílies bueno, situacions personals difícils. Llavors, dins l'esport, entenc que la vinculació, la sortida que es pot tenir aquí és també treballar molt la part emocional o l'autoestima, no?, del nen o d'una persona que estigui vinculada a un esport, i més quan és d'equip, no? Vull dir que les situacions socioeconòmiques en aquest nivell, a nivell de club, és difícil poder-les solventar perquè són coses externes i és difícil arribar-hi, no? També per la infraestructura i per l'envergadura que poden suposar aquest tipus d'accions d'ajuda. Però sí que a nivell emocional i a nivell de poder incloure aquestes persones, doncs sí que es fa aquest treball i penso que és molt positiu.
Josep Maria, tu has visitat molts camps de futbol. A vegades doncs coneixem camps de futbol que estan en territoris, doncs en zones que no viuen també com ho puguin fer altres municipis, com ara per exemple citem Sant Cugat i citaríem doncs un altre municipi que les passen en general més canutes. Hauràs vist molt, com dèiem, molts jugadors i molts clubs. Tu deies, vull dir, el vostre club, la Penya, ajusteu molt el pressupost, diguem, del que costa a les famílies. N'hi haurà d'altres que potser fins i tot l'hauran de rebaixar més o hauran, sí, de buscar les mil maneres perquè els nens puguin jugar.
Sí, em consta que, sobretot a barriades de Terrassa i Sabadell, em consta que han baixat bastant les quotes d'inscripció i, per tant, fan menys coses, no? També és de... Hi ha una llista d'espera a tot arreu perquè s'incrementa moltíssim la població, sobretot parlo de Sant Cugat, que ja en tenim unes llistes d'espera que també t'ajuda a que no hagis de rebaixar massa la quota perquè dius no paga aquest o paga l'altre. És una miqueta la realitat del que està passant, que no tindria que ser així, però em costa molt per ahir que s'han rebaixat les quotes per poder diguéssim, no ja si no omplir les categories, sinó que poder jugar la gent, perquè hi ha molta gent que no arriba a això, però moltíssimes, sí. Sobretot podries citar-te barriades molt importants com és Ciutat Badia, que a base d'això doncs, tota la població s'ha dedicat a allò. Tenint en compte que Ciutat Badia és una població que no té, per exemple, indústria, no té gens d'indústria, la gent es dedica moltíssim a el que és la integració social en diverses coses, i entre elles l'apartat del futbol, que tenen una gran complex esportiu.
Ara parlem d'equips, com són els casos avui representats en aquesta tertúlia, entitats en clau local, en clau més general, al llarg de sempre, una mica de la trajectòria, com heu anat veient també les ajudes que es poden fer des de clubs més grans ja, en termes solidaris. Són suficients o són suficients? Són una mica doncs, per posar la bona cara davant dels ulls de tothom?
En el nostre cas, el que comentava abans, és molt important intentar acertar bé en el moment en què vas a fer una acció solidària i preparar-ho bé i intentar fer un projecte darrere, perquè si no moltes vegades queden amb el pòster, fas el pòster, queda molt maco, però a l'hora de la veritat no treus un partit allò que has fet. I aleshores, cada dia més això t'obliga a intentar dir, bueno, doncs aquest any intentaré fer-ne dos o tres, intentar-les fer bé i una mica ben planificades, i que no quedin a la galeria i poca cosa més.
Al final el profit tampoc el treu el propi club, el que diem, és una activitat que el que pretén és que el beneficiari sigui un altre, en aquest cas doncs els qui ho passen pitjor. I ja per acabar, deixeu-me que parlem una mica de les famílies. El que és practicar l'esport en família, potser dins dels clubs, per exemple, Francesc, el tennis de natació Sant Cugat, s'ha vist disminuïda també la participació de famílies, el que dèiem abans, han caigut socis, també han caigut famílies senceres que s'han desapuntat.
Però si algun soci ens ha quedat, és aquell que tenen nens petits i que hi treu molt partit al club, perquè els nens fan les activitats extraescolars amb nosaltres, i aquest és el perfil de soci que més tenim, d'estar al club en família, i el nostre és un club amb aquestes característiques.
Ha quedat, per tant, com una via, doncs, el que deies, per aprofitar i fer-hi més d'una activitat, ja sigui en cap de setmana o quan s'acosta el bon temps d'estiu.
Sí, sí. O sigui, normalment, els pares fan esport al propi club i els nens fan les extraescolars, ja sigui tennis, piscina o pàdel o dansa, això, amb nosaltres també. Aleshores, és quan aprofiten i és passar el... venir també els caps de setmana per estar tots junts. És un club amb aquestes característiques, realment.
La Penya Lorana i el Bàsquet Mirassol, seguim veient també ambient familiar i hi ha descomptes, imagino, per aquestes famílies que porten més d'un noi o noia?
Bé, nosaltres tenim, també hem fet una miqueta de grup, per fer soci el pare, la mare i els nens i tal, i tinc bastant d'èxit, però tenint en compte que després a l'hora de donar contraprestacions, en aquest cas per exemple només el soci masculí, per dir alguna cosa, és el que pot intervindre, anar a jugar amb els veterans, és l'únic. En aquest cas la dona, doncs, som una miqueta machistes en aquest sentit. No és que siguem machistes, és que costa més, falta d'instal·lacions, vestuaris per poder fer equips. Ja sabeu que la penya va ser els primers que va tindre equips femenins de, per exemple, de futbol, no? Vull dir que això és una cosa que les contraprestacions acaben de lligar-se bé.
I Mariona, el Mirasol?
Sí, el club, realment la implicació de les famílies jo crec que cada cop és major. Al començament d'aquest any vam tenir un reclam o un boom de famílies que, bueno, volien que els seus fills o filles vinguessin a jugar amb el club, per tant penso que això és molt positiu. I a nivell de quotes sí que hi ha facilitats, desconec tècnicament quines són, enganyaria si ho expliqués, però sí que hi havia, conec que s'havia comentat que crec que alguna família quan té més d'un component o una component en el club, això es facilita. A part d'això, a nivell d'implicació, la remuneració que obtenim els tècnics o entrenadors o entrenadores que hi ha al club és, bueno, és una remuneració que és justa, adequada, i no només això, sinó que després la implicació de darrere, realment el motor que mou el club són les famílies, perquè jo crec que és la riquesa del Mirasol, en aquest sentit.
I al costat de l'entrenador o entrenadora també és molt important, perquè acaba sent qui té més contacte amb tots aquests nois i noies, o ja més crescudets quan arriben al sènior, Mariona.
Sí.
A tots tres, no sé si voleu afegir alguna cosa més, Francesc, Josep Maria o Mariona, respecte a la tertúlia.
No, que el dissabte nosaltres estarem a la plaça Octavià a portar el que puguem recollir.
Doncs a dues, en aquest programa especial. Dues, sí. Esperem doncs, que siguin dues, si poden ser, no?, per demanar.
Exacte.
Ja ho sabeu, hi ha tant el Club Bàsquet Mirasol al passeig Sevilla número 53 com la penya al carrer Sant Domènec 15 de Sant Cugat, aquestes caixes per omplir. Digues, Mariona.
Jo només volia fer una reflexió final de, sí, bueno, felicitar per aquesta iniciativa. Com a Mirasol volem felicitar perquè creiem que és una cosa que ara mateix és necessària, però no oblidar que és una acció, no és una acció d'un dia, sinó que ha de ser una cosa que ens hem de conscienciar tots com a població, no? I que és important tenir aquesta consciència més gran, més global.
Doncs ja ho sabeu, ens podeu ajudar a omplir totes aquestes capses de menjar que s'hauran de lliurar dissabte al menjador social i al banc d'aliment de Càritas, d'11 a 2 a plaça d'Octavià. Nosaltres agraïm avui la vostra presència, Mariona, des del Club Bàsquet Mirasol. Mariona Sebastià, moltes gràcies
i
bona setmana.
Gràcies
també al Francesc Costa, gerent del Club Tenis d'Estació Sant Cugat. Moltes gràcies, Francesc.
A vosaltres.
I el Josep Maria Félez, que ja el tenim habitualment aquí cada dilluns a Tertúlia Esportiva, el president de la penya de Sant Cugat, però que avui li hem demanat doncs, que s'apuntés a aquesta tertúlia especial contra la pobresa i l'exclusió social organitzada per aquesta casa Cugat.cat.
Moltes
gràcies també, Josep Maria, i bona setmana a tots tres.
Gràcies.